Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Pas endavant per desenvolupar el projecte d'habitatge Regull Centre. El ple, amb vots a favor del govern, Jordi Esquerra i el PP, ha donat llum verda al conveni amb Laboratoris Ferrer per fer prosperar en uns terrenys de la companyia al barri de Sant Francesc 44 llars de caràcter dotacional, equipaments públics per ubicar diferents instal·lacions de serveis urbans, residències privades i una plaça que connectarà el nou complex amb la ciutat. La iniciativa ha estat lluny de generar consens entre els grups municipals. La CUP i En Comú Podem han votat en contra, mentre que el PSC i Vox han optat per abstenir-se. La liquidació del pressupost de 2024 ha generat debat al ple. El tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugaroles, presentava el passat 28 de febrer les xifres que permetien Sant Cugat sortir de la tutela financera de la Generalitat i tancar 2024 amb un superàvit de 2,07 milions d'euros. D'aquesta manera, el govern municipal aconseguia revertir el dèficit amb què es tancava el 2023 de 22,3 milions d'euros en tan sols un any. En aquest sentit, Brugaroles va destacar que s'havia realitzat una gestió molt acurada, diu, i sense apujar la pressió fiscal. L'Ajuntament ha aprovat l'ampliació de la bonificació per a la realització d'activitats físiques a l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'OMET, adreçada al col·lectiu de la gent gran. La reducció de la tarifa augmenta del 20 al 50%, un descompte que també s'aplicarà a les persones pensionistes amb l'objectiu de facilitar l'accés a la pràctica esportiva d'aquest col·lectiu. Així, el preu d'una hora s'estableix en 7,10 euros en lloc dels 11,35, com estava previst en el projecte de modificació de preus aprovat el desembre del 24. Tot plegat s'ha tirat endavant amb els vots a favor del govern, el PSC, el PP i Vox. La CUP i els comuns s'han abstingut. I el govern ha portat al ple l'aprovació inicial de la memòria tècnica per a la remodelació de la zona esportiva municipal de Jaume Tubau. Les obres es donen a terme per millorar la pista de futbol 7, les pistes de pàdel i la xarxa lateral del camp doble poliesportiu. Amb un pressupost de 344.700 euros, les actuacions s'allargaran durant 2 mesos i mig, però no afectaran l'activitat esportiva del Sanco perquè es tiraran endavant en període no lectiu. Res més per ara. Més informació a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Sara Vella, Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts, 18 de març, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una tertúlia especial protagonitzada per dones que es troben entre les científiques més destacades de l'estat espanyol, segons el CSIC. Tot seguit coneixerem l'atleta amb discapacitat visual del Club Muntanyenc de Sant Cugat, Marc Gibert. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim del 7A. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega del Cinema a la Xarxa. I afegirem una mica de ciència per parlar de la recerca en bateries amb la química del sincrotró Alba, Marta Ávila. I per acabar, a l'Espai d'Entitats, coneixerem l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat i el Festival Gatzara. Ho farem de la mà de la seva coordinadora, la Gemma López. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
Faves comptades amb Alba Triador.
I quan passen gairebé 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens serveix per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, però, la sacsejarem una mica i ho farem per una molt bona raó. Ho farem per parlar del paper de les dones en la ciència i la investigació. Per fer-ho, ens acompanyen tres investigadores de la UIC Barcelona que han estat reconegudes entre les científiques més destacades d'Espanya segons el rànquing del Consell Superior de Recerques Científiques, el CSIC, que recull 10.000 investigadores amb els millors indicadors acadèmics a Google Scholar. Elles són la Rosalía Rodríguez, investigadora i responsable del Departament de Ciències Biomèdiques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC de Barcelona, la Begoña Díaz, investigadora i docent del Departament de Psicologia de la Facultat de Medicina i Ciències de Salut de la UIC, és també llicenciada en Psicologia i doctora en Ciència Cognitiva i del Llenguatge, i l'Esther Calvo, amb qui parlarem a través de la via telemàtica, que és degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Molt bon dia, benvingudes.
Bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Moltes gràcies per l'invitació.
Moltes gràcies a vosaltres per acceptar-la, per interrompre una mica la vostra activitat d'investigació i docent, per fer una mica aquesta tasca de divulgació que ens ocupa avui. Abans de tot, enhorabona per estar incloses en aquest rànquing. No sé si és la primera vegada o ja hi havíeu estat abans.
Jo havia estat abans, fa un parell d'anys, em sembla. Llavors, bueno, sí,
està molt bé. Repetim.
Això per mi és la primera vegada.
Esperem que sigui la primera de moltes, no? Que sempre fa il·lusió. Esther, en el teu cas?
És la primera vegada, sí.
La primera vegada també. Què suposa per vosaltres ser incloses en aquest rànquing del CSIC? Com valoreu aquest tipus de reconeixement?
Doncs és un honor i un privilegi, no? Ser part d'aquest club de dones que han tingut èxit en recerca i, no? I és una mica l'agraïment també que jo sento cap al meu equip, la gent que m'ha pujat, no? És maco. Però també és el repte de mantenir els indicadors, no? O sigui que és tot molt, molt excitant.
Molt bé. Rosalía, ho vius igual?
Sí, és un reconeixement que, bueno, és molt bo, no?, per nosaltres, però també és una manera de veure que el que fem té un impacte, també, no? Perquè a vegades estem molt tancats al departament, al laboratori, no?, i no veiem ben bé l'impacte que té això. Llavors té un impacte a la comunitat científica i a nivell social, també. Llavors el que fem té un sentit, no?
I tant que sí. Esther, en el teu cas?
Doncs és una venda, no? És un, també és un agraïment pel reconeixement i de sobte és una espècie de regal de mi i dius, ei, va, no? Tot el que hem fet fins ara, perquè com deien les meves companyes d'una feina d'equip, no? Doncs ha tingut una repercussió i té un reconeixement. Llavors és també una mena d'aturada, reflexió, venda, no? Tota la vegada.
Creieu que iniciatives com aquesta ajuden a visibilitzar la feina de les dones en la recerca i en la investigació, no? Normalment hi ha aquests rànquings que són mixtes i tant de bo pogués ser així, perquè voldria dir que no hi ha cap mena de biaix en el paper de la dona en la investigació i la ciència. Malauradament encara no estem en aquest punt, esperem que aviat hi sigui. Per tant, que hi hagi aquests rànquings també tenint en compte el gènere, creieu que ajuda a visibilitzar la feina de la les dones en aquest àmbit? Digues, Esther.
Doncs sí, jo crec que posar focus en el que les dones han assolit en aquests últims anys ajuda a donar visibilitat, segur. Crec que també és un molta il·lusió veure que tantes companyes, no?, tenen producció científica de nivell de qualitat, perquè realment tot i que ens està canviant la mirada, en la mesura de veure els indicadors, i aquests indicadors quantitatius a vegades no expressen exactament el que en recerca ens agrada posar sobre la taula, no?, de rellevància i de transcendència, però en fi, si més no, és una mesura que indica que hi ha producció de qualitat, de nivell, en quantitat, i que hi ha gent molt potent, no?, en el nostre entorn immediat. Llavors, posar focus sobre aquesta realitat sempre crec que ens impulsa totes, no? I el primer exercici és mirar-nos a casa nostra, a la WIC, i dir quina il·lusió, no?, veure que hi ha gent que té aquesta capacitat de produir, no?
Avui tenim aquí una representació de tres investigadores, però sou nou, les dones de la UIC que esteu en aquest rànquing estatal. Vosaltres per què vau triar les vostres carreres professionals? Digues, Begoña.
Per vocació. Sí, durant la carrera també vaig veure, no, molts models de dones investigadores i tant a dones que no has de ser un Einstein, no, per fer recerca, que amb treball, capacitat, doncs pots fer coses que tinguin un impacte, que siguin rellevants, no, que puguin potser ajudar altres persones. I és, crec, la meva opinió és que la recerca és vocacional.
La Rosalia fa que sí amb el cap,
sí,
eh?
Sí, totalment d'acord. Això és molt vocacional, és una forma de vida, en realitat.
Sí.
Perquè els que fem recerca sempre diem que, bueno, som afortunats, no? Perquè en realitat a vegades als caps de setmanes també treballem, però per mi no es treballa ben bé, no? És llegir un paper o demanar un projecte de recerca, és que és la forma part del dia a dia que fem,
sí,
no?
Sí, del nostre ADN.
I llavors el que intentaríem també amb aquests rànquings o aquests indicadors és també servir d'inspiració a dones joves que no saben ben bé si dedicar-se a STEM, uh-huh, o a biociències o a física, no? Que a vegades són carreres, en el cas de la biomedicina sí que hi ha més presència de dones, especialment a estudis més de grau i així, però altres carreres més enginyeria i així no estan tan visibilitzat el rol de la dona. Llavors, si amb aquests indicadors i aquesta visibilitat, no, pot servir d'inspiració una mica, com en el meu cas va ser una inspiració també d'una dona, no, una farmacòloga que em va inspirar molt i va dir, jo vull fer això. I llavors, una mica això, una mica com diu la Begoña, que és molt vocacional.
Després parlarem de tot això, d'aquests referents tan importants que necessitem a l'hora d'emmirallar-nos en algú i a l'hora que ens ajudi també a tirar endavant i saber que nosaltres també tenim un espai en tots els àmbits de la vida que ens acompanyen. Esther, tu per què vas triar la teva carrera professional i dedicar-te també a la investigació?
Doncs en el món de la medicina, jo crec que és bastant abundant aquesta figura de metge amb curiositat, no? I amb interès per transformar el present pels malalts i convertir-lo en un futur més saludable, no? I llavors és bastant freqüent que tots tinguem aquesta mirada curiosa, no? Enfront de la realitat que la tractem cada dia, perquè hi ha molta ciència a la medicina. Malauradament no tots ens podem dedicar, perquè és esforçat aconseguir tant el finançament competitiu per poder-ho fer com les eines, no? Però jo en aquest sentit he sigut molt afortunada, he crescut en un grup que feia recerca i això per osmosis t'acaba penetrant, no? I va sorgir, ja et diria, d'una forma molt natural, perquè era la manera de treballar de l'equip en el que em vaig integrar, no? I se't contagia, no? És molt contagiosa, la recerca és molt contagiosa.
Un altre capítol que podríem tractar és aquesta manca de finançament també, per sí, tirar endavant les investigacions, que possiblement sí, ens ocuparia una altra tertúlia, sí, i aquí la posem sobre la taula per si més endavant val la pena abordar-la, que segur que sí. Jo voldria aprofitar, ja que us tinc avui en aquesta taula i a l'Esther via telemàtica, ja que s'han guardonat també les vostres investigacions, per conèixer una mica a què us dediqueu cadascuna de vosaltres, que a més veniu de camps diversos. Rosalia, en el teu cas, ens pots explicar en què consisteix la teva recerca? És en ciències biomèdiques, ho dèiem al principi. Per conèixer quins impactes té en la societat, col·lideres un grup de recerca de neurolípids, a veure si ho direm bé a l'avui.
Sí.
Lideres també un projecte per investigar l'obesitat i la senyalització de greixos en l'hipotàlem, i també estàs en un projecte que s'investiga per reduir l'obesitat mitjançant el control de l'ingesta i la despesa energètica.
Correcte.
Quines són totes aquestes línies d'investigació? Quines són les més prometedores en el camp de les ciències biomèdiques?
Correcte. Bueno, les ciències biomèdiques a dia d'avui tenim molts reptes encara, que s'han de fer molta feina, però s'ha avançat molt els últims anys. En el meu cas, lidero aquest grup de neurometabolisme. Llavors treballem amb el control de l'obesitat i la diabetis des del cervell, uh-huh, bàsicament, i identifiquem dianes terapèutiques i també dissenyem teràpies dirigides al cervell per controlar la gana i la despesa energètica, bàsicament. que és el que has explicat tu superbé.
Molt resumit.
Molt resumit. Llavors, això té un impacte perquè l'obesitat i la diabetes té un impacte molt elevat en altres patologies. La patologia cardiovascular, per exemple, que és la causa principal de morts, i també de càncer, de diferents tipus de càncer, des de càncer de colon, per exemple, és un risc molt important. A nivell de reptes generals de la biomedicina, a dia d'avui, càncer és un dels reptes principals, però és veritat que en càncer s'ha fet una inversió molt elevada a nivell de diferents pipelines de desenvolupar noves teràpies, i llavors s'ha avançat molt. A nivell cardiovascular encara queda molta feina per fer. I un dels grans reptes és a nivell neuronal, a nivell de la neurociència hi ha diferents patologies, des de l'Alzheimer al Parkinson, i llavors és molt difícil fer teràpies dirigides al cervell. Llavors, per això, des de la biotecnologia, la farmacologia, la nanotecnologia, que ja sona molt, no?
A poc a poc l'anem coneixent més,
correcte. En el nostre cas estem dissenyant estratègies basades en nanomedicina. Llavors, aquest és un àmbit que obre, no?, una oportunitat, un ventall de possibles tractaments en totes aquestes patologies.
Tot plegat, que a vegades quan parlem d'investigació ens sembla tan aliè o tan llunyà a la seva aplicació, tot el que ens has explicat té un impacte absolutament directe en la nostra salut. Begoña, en el teu cas la teva especialització és de ciència cognitiva i de llenguatge. Ens pots posar una mica de llum sobre com funciona el cervell en aquest procés d'aprenentatge i de comunicació que tu investigues?
Sí, aquí, no, i el nostre cervell té capacitat per fer moltes diferents funcions, i aprendre llengües és, no, es fa com molt natural, el nostre cervell està com molt adaptat. Però sí que hi ha persones que tenen dificultats, no? Per exemple, tots tenim que aprendre segones, terceres, quartes llengües, però no tothom les aprèn.
No tothom té la mateixa facilitat, no?
Exactament, no? Llavors, una mica el que fem al meu grup és intentar desxifrar, no? Perquè algunes persones tenen més o menys talent per aprendre aquestes llengües, i aquí fem tasques d'apretar botons, d'escoltar sons de la parla i de discriminar-los. També fem electroencefalografia, que és veure una miqueta la funció cerebral, perquè llavors podem veure què falla, quina funció exacta del cervell està fallant. I també tenim focus en dislèxia, no? Que són aquestes persones que tenen dificultats per aprendre a llegir i a escriure, que pensem que és molt innocua, no?, aquest dèficit, però té moltes conseqüències, no?, perquè la dislèxia és innata, no?, aquests nens neixen amb aquesta dificultat, però no es detecta fins que fracassen, no?, i aquest fracàs és en tot el sàmbit.
Ja han perdut una mica de temps, no?
Exacte, no?, i la dislèxia no comporta cap dèficit intel·lectual, són nens que se n'adonen, no?, que tenen dificultats, i llavors emocionalment pateixen molt, també acadèmicament van molt endarrerits, perquè al final llegir és necessari per adquirir coneixement. I aquí, no, hi ha un repte, que és que la dislèxia es detecta amb el fracàs. I això és molt tard, no? I el que estem intentant també és fer tarees que prediguin una miqueta quins nens estan en risc.
Avançar-nos aquest diagnòstic, no?
Exacte. I intentar fer tasques senzilles per nens petits, no? Per exemple, s'ha vist que la dislèxia va associat a un dèficit per reconèixer veus. Sí, o sigui, una persona que té dislèxia potser ara està escoltant la ràdio i no sap bé qui està parlant, si la Rosalia o tu, Alba. I estem intentant fer tasques molt senzilletes per predir, no?, aquest risc de dislèxia.
Escolta, us convidaré més endavant a cadascuna de vosaltres per parlar dels vostres camps d'investigació. En el teu cas, Esther, a la teva tasca en malalties infeccioses, suposo que ha de ser crucial en temps de pandèmies i emergències sanitàries. En vam tenir una ara fa 5 anys, el 2019, que poca ens l'esperàvem molta gent. Quins són els principals desafiaments de la investigació de malalties infeccioses en l'actualitat?
Doncs la malaltia infecciosa és molt extensa al camp de possibles àrees de recerca, i com dius, doncs, hem tingut una pandèmia, hem vist com creixia el desenvolupament de vacunes, no? I és un àmbit de prevenció que està en gran creixement. A dia d'avui parlem d'una pandèmia silent, que són els bacteris resistents als antibiòtics, que ens posen en una situació de risc, i a dia d'avui ja ho veiem, ja ho patim, no? De veure i haver de tractar infeccions que no tenen tractament antibiòtic, no? Estem en l'era pre-Fleming, i això és un dels reptes més importants que tenim, tant entendre els mecanismes de resistència dels bacteris, com desenvolupar nous antibiòtics i noves estratègies de tractament i d'ús adequat d'aquests antibiòtics, no? I aquí és una mica també on està centrada la recerca del meu grup.
Com ha influït la pandèmia de la Covid, si és que ha influït, Esther, en la teva àrea d'investigació?
Tots ens vam veure impactats per mil motius, no? El primer de tot va suposar una aturada molt seriosa i sobretot pels grups de malalties infeccioses que assistencialment ens dedicàvem a tractar aquests pacients. Vull dir, vam tancar les carpetes de recerca durant molts mesos, no? I això va tenir impacte tant en el desenvolupament de projectes com et diria, psicològicament. Vull dir que encara no, encara tenim una mica d'estrès posttraumàtic, després d'aquesta experiència. Això per una banda, i durant un temps de visitat que vam posar el focus en Covid tots plegats, no? Alguns han continuat treballant en aquesta línia, d'altres hem retornat a la línia prèvia que tenia abans de la pandèmia, no? Però realment va ser un parèntesi vital en molts sentits, no? Tant professionalment de dedicació a l'assistència com de viratge o d'incorporació de noves àrees o noves línies.
Si a tots ens va capgirar la vida, imagino que els que us dedicàveu especialment a malalties infeccioses, l'impacte devia ser encara més brutal, això que ens comentaves. Tot i les vostres investigacions, no heu deixat de costat la docència i el vincle amb la formació. Ens deia la Rosalia que se sentia privilegiada, no? Però les hores que hi ha al darrere de la investigació, els diumenges llegint papers o buscant informació, però tot i així compagineu aquesta tasca fascinant d'investigar amb la docència. Per què heu decidit mantenir aquesta doble via laboral?
Bueno, no sé, Begoña, si vols.
Sí, és com natural, no? És amb investigació el que generem és coneixement i volem, no?, que aquest coneixement impacti a la societat, i una manera també d'impactar és transmetre tota aquesta informació a les futures generacions, no? I aquesta part de formar estudiants crec que és bàsica en investigació, al igual que formem estudiants de doctorat, no? Hem de també formar aquestes noves generacions.
En la vostra docència hi ha aquesta mirada, suposo, també de la investigació, no?, que deu transpoar en les vostres classes, m'imagino.
Clar, totalment. A Ciències Biomèdiques, especialment, que és una carrera que està molt vinculada a la recerca científica, clar, forma part de l'ADN del core curriculum. Llavors, és un luxe, també, fer docència. A mi m'agrada moltíssim. S'ha de dedicar molt de temps, però a la vegada és com un equilibri amb la recerca brutal, perquè també aprenem molt dels alumnes, no? Els plantegen reptes que no ens havien plantejat.
És un estímul més.
I és un estímul més. I, de fet, en el meu cas, en el grau en Ciències Biomèdiques, estic superorgullosa de l'alumnat que tenim, perquè estan supermotivats per la ciència i són molt dinàmics, no? Ells mateixos... Rosalia, hauríem d'explicar què és el càncer a la població de Sant Cugat, no? I fan dinàmiques d'aquest tipus, no? I això és, bueno, és un estímul molt, molt gran per la recerca que fem també el dia a dia.
Esther, en el teu cas...
En el meu cas, el grau de Medicina és un grau molt professionalitzador, és a dir, té com destí final formar professionals que tindran cura de la nostra salut el dia de demà, no? I tenir aquest esperit de recerca, que, insisteixo, és contagiós, vull dir, és una mirada curiosa que s'enfronta a la realitat buscant entendre el per què i com modificar-lo, fa que la docència sigui transformadora, no? En el fons, el que intentem transmetre als nostres alumnes és aquesta inquietud, no?, de no conformar-se davant la realitat que ens toca tractar, no?, i que ens toca cuidar, sinó intentar pensar com modificar-la per millorar-la, no? Llavors, és com una conseqüència molt lògica de l'esperit de recerca, no?, que de seguida vol buscar una ment que d'alguna manera et repti, no?, el que deia la Rosalia, no? Sempre hi ha una afirmació del Xavier Marcet que m'agrada molt, no?, que diu que pensem sols però raonem en equip, no? I aquest raonar en equip també és raonar amb els alumnes, no? És explicar el que has trobat, el per què, i buscar la solidesa d'aquest argument en les preguntes que generes, no? Vull dir que és com una conseqüència molt immediata, no?, d'aquesta mirada curiosa.
Mira, ara que parlaves de l'equip, no? Com d'important és l'equip en la investigació? No sé si és una professió, una via molt solitària en alguns moments, o al contrari, no? L'equip és indispensable per tirar endavant.
Sí, l'equip ho és tot.
Sí, sí.
A recerca no es pot fer res, només tu. I no només l'equip, és també important les col·laboracions. No? Mm-hmm. Nosaltres no treballem només a la UIC, treballem amb investigadors i investigadores d'altres centres de recerca, d'aquí mateix, de Catalunya, però també d'altres països. Llavors això, el networking, no? Que es diu que és una paraula que ara està tot arreu, però és superimportant i és molt bonic, que també ens dona l'oportunitat de viatjar, de conèixer altra gent, altres cultures... I això és essencial, és una part essencial de la recerca.
Com a dones, quins són els principals reptes que us heu trobat en la vostra carrera com a investigadores? No sou molt grans, l'audiència no ens veu, eh? No tenim dones de 60, 70 anys a la taula. A poc el panorama va canviant, no? Però possiblement algun entrebanc o alguna dificultat us deu haver trobat.
Sí, mira, jo vinc de la psicologia, que és un... No? L'alumnat són...
Majoritàriament dones.
Sí, potser el 5% són homes, però en el camp de la recerca en psicologia crec que els homes dominen. I, no? O sigui, que és com que l'home és el talentós per fer recerca, i això és una cosa, crec, que nosaltres, com a dones, és una mirada que hem de canviar, que nosaltres també podem fer ciència. Sí que crec que potser els homes busquen més homes per col·laborar. És el que jo he notat, no? Però sí que és cert que això està canviant i que cada cop hi ha més dones a fent recerca i entre nosaltres doncs, també ens...
La sororitat, no?, que sí, es diu en el feminisme. Sí.
No, però i està canviant molt. Jo crec que ara també veig les noves generacions i ja no hi ha aquest biaix, ja no pensen que una dona és menys vàlida per fer recerca... Crec que anem en molt bona direcció.
La mirada optimista que està bé sentir-la també, eh?
Sí,
sí.
Rosalia.
Sí, però encara falta més suport en la part de... Jo també ho veig, eh? Estic d'acord amb la Begoña i a l'àmbit de la biomedicina, les biociències, també passa això. Al grau, per exemple, màster, doctorat, majoritàriament són dones, però després, quan arribes a posicions de lideratge, són homes.
Què passa, no?
I això encara no ha canviat. Està canviant i jo crec que les tisores aquestes... A la UIC tenim la gràfica feta i és més petitona les tisores, això és molt prometidor, però encara està molt separat. A nivell estatal això és una urgència. Llavors, és també el que diu la Begoña, no?, d'empoderar, no?, les dones, no?, que joves que tinguin confiança, però també falten polítiques més de com compaginar, no?,
la conciliació
familiar, que no és només tenir fills, és també la dona normalment s'ha d'encarregar també dels seus pares, no?, és com aquesta visió tradicional que està canviant però encara està arraigada i jo crec que això és un punt que també necessitem, no és només des de les universitats o centres de recerca, sinó també des de més polítiques generals, no?, en aquest sentit.
Esther, coincideixes?
Absolutament. Jo, mentre escoltava, pensava, a mi el que més m'ha costat superar és el síndrome de l'impostor, no? Mm-hmm. I no només perquè me l'imposin des de fora, sinó perquè aquesta sensació de que no som capaces o no estem igualment capacitades perquè hem après de rols masculins, no? I jo crec que la limitació interna que una a si mateix es pot posar a l'hora d'assumir reptes o càrrecs o responsabilitats o... Pues és un límit, no? I crec que el portem molt inculcat del món que ens ha tocat viure. Tot i que haig de dir que jo sóc molt afortunada i he crescut en un món molt masculí, el món mèdic ho era fins fa uns anys, jo tinc 50 i he crescut en aquest món, però a mi m'ha impulsat la mirada dels homes, eh? Moltes vegades qui m'ha fet créixer i pujar a un escenari a defensar una ponència o presentar un estudi multicèntric en un congrés internacional, pues han sigut els meus companys, no? Amb aquella mirada que et diu, tu pots, no? I vull dir que té una part de limitació pròpia interna nostra, penso, i el rol de cuidador, que no és gens menyspreable, que també és una imposició que ens pensem que si no som nosaltres les que cuidem no ho farà ningú bé, i això també porta que limitem la nostra activitat quan es pot plantejar el tenir cura dels altres d'una manera més equilibrada, no?, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir que... Crec que hi ha part de la limitació externa que hi és i part de la limitació interna que hem après i ens hem autoimposat, no?
Veig certa mirada optimista, no? Parlava la Rosalia d'aquestes tisores que a poc a poc les gràfiques es van acostant, tot i que malauradament encara estan molt lluny. Per aconseguir aquesta igualtat i acabar amb aquest biaix de gènere, evidentment les pròximes generacions són clau. Com ho fem? Perquè encara fa feredat veure els estudis quan els hi pregunten als nens i les nenes què volen ser, què volen estudiar i quins límits es veuen, que les nenes encara tenen aquest síndrome de la impostora i tenen la creença que no són vàlides per fer determinades carreres científiques, les STEM, no?, que diem últimament, la ciència, la tecnologia, les matemàtiques, l'enginyeria. Què podem fer perquè les nenes i les joves d'avui dia, que ara tenim a les aules, sàpiguen que són igual de vàlides, si ho volen, que qualsevol home per arribar a les carreres com les que vosaltres heu fet i a la investigació? Què creieu que hem de fer per impulsar tot plegat cap aquí?
Jo crec que la visibilització, no, de les dones que ja fan ciència és molt important, no? Aquest llistat de les dones, 10.000 dones d'Espanya, no?, amb millors indicadors, doncs ja és una manera de visibilitzar que es pot i que, no, hi ha 10.000.
Més de 10.000, no? Tenim les 10.000 millors, per tant en tenim
llista,
més.
Sí. Hi ha més. I, no, el Dia de la Nena i la Dona a la Ciència és una campanya també molt bonica per fer veure, no, que la dona també pot fer ciència. Crec que també s'haurien de fer des del, no, el Ministeri, per exemple, hauria de fer de... potser, no, aquesta discriminació positiva, a vegades que es fa per en altres centres, no? El Max Planck Institute, per exemple, si es fa un viatge positiu cap a les dones quan apliquen a posicions, potser el Ministeri podria aplicar.
S'ha fet, no?, en política, no?
Sí.
Per entrar al Parlament,
sí,
doncs també...
Ara mateix sí que demanen, no?, quan demanem projectes, demanen quantes dones hi ha a l'equip, sí, però crec que no es té en compte. O sigui, no conec cap persona que digui, ah, no tenia cap dona a l'equip i no m'han donat el projecte, no? Uh-huh. O sigui, es demanen aquests números, però no sé si després es tenen en compte, no? I jo crec que potser aquest tipus de polítiques podrien també ajudar una mica.
Tenir un impacte.
Jo crec que aquestes polítiques cada vegada es tenen més en compte. A nivell europeu això es mira moltíssim, i a nivell de la Generalitat, en específics projectes, això s'està mirant també, no? Dels SGR, si estan liderats per dones, és un extra. Això, clar, això és que són mesures que s'han de fer, perquè si no hauria forma, no, d'arrencar. I també accions també des dels col·legis. Nosaltres, per exemple, fem tallers específics a col·legis, no?, que ho demanen, i anem allà i expliquem el que fem dia a dia, i ho fan dones, i això ho fan homes, i vull dir que la ciència és per tots, no? I una mica això, que no tinguin por. També hi ha accions molt maques de societats científiques que, no, que envien, fes un dibuix de la teva científica, no?, una cosa així, la teva inspiració a nivell del costat familiar o amics, no sé, és una manera de normalitzar, no?, que les dones també fan ciències, però no només fer ciència, sinó amb responsabilitats, no? Una mica
sí.
Això.
Esther?
Una mica la mateixa línia, no? Normalitzar el fet de que les dones estem arreu, no? I això ja arribarà un dia que no serà necessari perquè serà una obvietat. I a dia d'avui, que encara estem impulsant aquest camí, diria ajudar les dones a ocupar posicions de decisió, no? Perquè és des d'on realment es pot ajudar d'una forma equitativa, evidentment, no? Però amb aquesta mirada més globalitzadora, més de lideratge lateral, a altres dones, no? I no tenir por. Vull dir que jo crec que el síndrome d'impostor ens pesa molt, i hem d'impulsar a les dones perquè estiguin en posicions en les que puguin fer polítiques que tinguin transcendència o que tinguin impacte en moltes altres dones, no? Per poder-les ajudar a desenvolupar les seves carreres.
Referents, no? Fan falta referents perquè ens puguem emmirallar amb altres persones que han aconseguit allò que a nosaltres ens interessa i volem arribar a fer. Em sembla, Rosalia, que tu deies que havies tingut una farmacèutica, no?, com a referent. Creieu que a poc, a vegades quan parlem de científiques a l'escola, a mi em ve el cap Marie Curie, sí, i malauradament la llista l'acabaria aviat, no? Creieu que a poc sou més les que comenceu a ser aquestes referents per a les generacions del futur?
Jo crec que a poc a poc, però jo, per exemple, a les meves classes sempre reiem amb els alumnes, però jo els explico, quan explico els antibiòtics, poso una foto de l'Alexander Fleming, no?, que va descobrir la penicilina, però després quan explico antivírics poso a altres investigadores que van contribuir, farmacòlogues que van descobrir altres antibiòtics, o no sé, a Hodgkin, que va descobrir l'estructura de la penicilina. Llavors els explico tot, perquè, saps, el passat ens ajuda també a entendre el que vindrà, no? I és una mica tant de bo, no? Amb la Begoña, doncs, posar una foto a les classes de... Mira, la Begoña va fer tot això, no? Va contribuir a la ciència amb aquesta responsabilitat. Jo crec que això és important, no? També, de, no? Mm-hmm. Dels referents també del passat, que a vegades mm-hmm. estem molt focalitzats només en homes que han fet avanços científics, però no les dones.
Tenim oblidades, eh?
No, la Marie Curie, perquè és com, no?, super...
Era impossible no posar-la a la llista.
Però hi ha altres dones de la seva època molt importants.
I tant. Se'ns està acabant ja el temps. M'agradaria que, res, molt breument abans d'acomiadar-vos, donéssiu algun consell o algun missatge, potser millor, a les dones i les nenes que venen al darrere vostre i que volen ser també científiques, que volen ser també investigadores. Què els hi diríeu?
Consell, responsabilitat. Doncs...
Digue'm missatge.
Sí, un missatge, doncs, que amb talent, esforç i ganes, tot es pot.
Rosalia.
Sí, no tenir por. Ser valent i valentes i no tenir por de fer el que ens motiva i amb passió.
Esther?
Que assumin, que no es posin límits, que busquin equips, perquè sol s'arriba a pocs llocs, i que gaudeixin molt, perquè al final, darrere tot això, hi ha d'haver també... doncs aquest hobby de la vida, no?, i del descobriment i de la ciència, que en el fons és un camí molt, molt bonic i molt, molt engrescador.
A nosaltres ens heu engrescat i jo us convidaré aviat a parlar de tota la vostra recerca. Rosalia Rodríguez, Begoña Díaz i Esther Calvo, moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona un cop més per estar en aquest rànquing del CSIC, que sigueu treballant amb coses que us il·lusionin tant i que al final tenen aquest retorn a la societat, i des d'aquí demanar també inversió en aquesta investigació, que sense diners costa investigar. Moltes gràcies.
Gràcies.
Un plaer. Gràcies a vosaltres.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Faves comptades.
Acompanya un exemple de superació i passió per l'esport. Parlem de Marc Gibert, atleta amb discapacitat visual del Club Muntanyenc Sant Cugat, que competeix al més alt nivell gràcies a l'esforç, la constància i el treball en equip. Al seu costat sempre hi són els seus guies, també membres del club amb qui ha aconseguit grans fites. Ens explicarà com viu l'atletisme, com s'entrena i quins són els seus pròxims reptes. Què tal, Marc? Com estàs? Gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. Escolta, Marc, perquè la gent et conegui una mica, tu no ets una persona que nasqués amb incapacitat visual. De fet, vas néixer eres una persona vident.
Correcte.
Però als 22 anys vas començar a perdre visió. Explica'ns una mica quina és la teva història, Marc.
Bueno, jo estic diagnosticat amb els 22 anys, el 1996, i aquesta diagnosi ve arrel d'una cirurgia de correcció de miopia. Jo parlo amb el meu oftalmòleg, li dic que quan miro un objecte no el veig, en canvi, en el meu camp visual el puc veure. I diu, ostres, que raro. Van fer unes proves, i arrel d'aquestes proves em van diagnosticar, i em van preguntar si de petit tenia alguna problemàtica visual que recordés. I sí recordo que al vespre, quan els amics sortien a córrer pel parc o al bosc, a mi em costava una miqueta bellugar-me de nit. I la visió nocturna és un dels primers elements que ajuden a diagnosticar una retinosi pigmentària, que és la meva patologia.
Mm-hmm. I com vas portar personalment a aquesta... Com ho vas afrontar?
Bueno, amb la diagnosi als 22 anys ho vaig afrontar bé perquè no m'estava condicionant la meva vida. Jo feia una vida completament normal. Sí que és veritat que després de la cirurgia de correcció de miopia vaig començar a tenir problemes de visió nocturna, però més per reflexes a la llum que per impossibilitat de conduir. Em va començar a condicionar, però no va ser fins bastant més endavant que la meva vida es va començar a transformar perquè vaig començar el procés degeneratiu de veritat, amb una pèrdua gradual del camp visual i amb un deteriorament també de l'agudesa visual.
Mm-hmm. I quan descobreixes l'atletisme, Marc?
Bueno, doncs per feina vaig anar a viure uns anys amb la meva família a La Rioja i a La Rioja vaig coincidir amb un company que era triatleta, que estava preparant un Ironman i que ell sortia a córrer cada migdia. Aleshores vaig sentir curiositat per el córrer. Vaig començar a sortir a entrenar una miqueta, però no va ser fins que vaig vindre a Sant Cugat, en l'any 2019, que vaig conèixer una persona bastant més gran que jo, que havia estat corrent sempre maratons de jove i que era un aficionat apassionat per la llarga distància, que em va començar a posar doncs, el que dic sempre, el cuc de la llarga distància.
Però havia sigut una persona esportista, tu, Marc? O sigui, havies fet esport d'abans?
Havia jugat a hockey sobre herba, havia jugat a tennis, era bastant futbolero, m'agradava molt el futbol, però mai havia tingut cap interès per al córrer, mai. I el va despertar aquest interès, aquest primer tast a La Rioja, que després vaig continuar corrent, però sempre en distàncies molt més curtes. L'única carrera popular que vaig fer a La Rioja va ser una carrera de 10 quilòmetres i no vaig fer cap altra carrera fins que vaig tornar a Sant Cugat el 19. I no va ser fins aleshores que em vaig aficionar i apassionar per l'esport.
Escolta, i és veritat això que diuen, que corre enganxa?
Jo haig de dir que sí, jo estic absolutament enganxat, i la gent que conec jo de diferents franges d'edat, perquè tinc guies molt jovenets i tinc guies de persones bastant més grans, que tothom que comença no es pot desenganxar. És, bueno, suposo que és la dopamina i tota la creació hormonal que genera el córrer, que et deixa realment una sensació de satisfacció quan acabes de córrer, que és increïble.
Clar, clar. Què has trobat en el córrer que no trobaves, per exemple, amb l'hoquei?
Bueno, potser... Jo sóc una persona bastant competitiva. Aleshores, potser en l'hoquei no vaig trobar la manera de destacar o no vaig destacar. En el córrer, potser gràcies a la meva discapacitat, tinc la possibilitat de destacar entre les persones que tenim la discapacitat visual, i el fet de poder-me superar, el fet de poder quedar en un podi, el fet de poder guanyar, el fet de poder millorar les marques, el sentir l'escalf de la gent que m'està guiant i que m'està portant fins a la meta, doncs em fa voler cada cop més i anar més ràpid i donar més de mi.
Parla'ns una mica del teu guia, perquè com es diu? Per sempre diem és el teu guia, però és el...
Bueno, la veritat és que tinc diversos guies.
Sí,
tinc diversos guies, i depenent de la distància, de l'objectiu de temps i de la disponibilitat, doncs corro amb algú o altre, no? Hi ha una persona, o hi ha dues persones dintre el club muntanyenc que m'han acompanyat en curses, l'Oriol Martínez i el Richard, i el Richard Browning, i aquestes dues persones són les que m'han acompanyat en curses per aquí, per Barcelona, principalment, l'Oriol també a València, la Marató de València i la Mitja Marató de València, i després tinc altres guies, tinc el Pablo, que em va acompanyar ara recentment a la Mitja Marató de Barcelona, que vaig guanyar. El Richard va ser qui em va acompanyar l'any passat a la Marató de Barcelona, que vaig guanyar, i la de Boston, per exemple, això també és interessant. Quan corro a vegades curses internacionals, hi ha organismes, hi ha organitzacions en destí que et proveeixen la figura del guia, perquè no sempre és fàcil viatjar acompanyat d'un guia. I en el cas de Boston va ser l'organització que em va proveir d'un guia que m'acompanyés als 42 quilòmetres.
Quan vols fer una cursa, la prepares només o amb el Pablo, o amb l'Oriol, o amb el Richard? O si, per exemple, una cursa o una marató l'has preparat, per exemple, amb el Pablo, però després, pel que sigui, el Pablo no pot anar-hi, la podries fer amb el Richard?
Sí.
O l'ideal seria fer aquella cursa amb la persona... O sigui, quan tu et poses una meta, ja l'entrenes amb aquell guia? O...
Normalment, quan em fixo una meta i hi ha una marató en l'horitzó o una mitja marató en l'horitzó, defineixo o definim amb el guia que la farem junts. Hi ha un compromís de les dues parts, de correrem junts la marató o la mitja marató, i el que fem és, en el lapse de temps entre el present i el futur, on es fa la carrera, dibuixem una miqueta un pla on coincidirem per entrenar plegats. No podem sempre entrenar plegats, perquè el running és un esport que exigeix molts dies d'entrenament a la setmana. Jo corro entre 4 i 6 dies a la setmana, amb diferents franges horàries i diferents tipus d'entrenament, i no tots dos tenim el mateix entrenament. Ell, per exemple, ara viatjaré, el meu nou repte és la Marató de Londres, el 27 d'abril, i viatjo amb el Julio i amb un noi que es diu Christian. Llavors, amb el Julio he fet alguns entrenaments, o estem fent alguns entrenaments, hem córrer el 10K de Barcelona de la Mercè, hem fet la mitja marató de Sant Cugat plegats, i hem fet ara la mitja marató de Granollers plegats. Per tant, ja estem fent carrera junts per conèixer-nos en ritme de carrera, en ritme de cursa, estem fent alguns entrenaments per coincidir en la tipologia d'entrenament, però faig també entrenament sol a la pista d'atletisme d'aquí de la Guinardera a Sant Cugat, i faig també entrenaments amb gent de l'equip a les tardes a la pista d'atletisme. Per tant, tinc diversa gent que m'ajuda, però és molt important que en moments determinats de la preparació coincideixis amb el guia.
Marc, perquè explica'ns una mica, perquè ho entenguem millor, com és córrer amb un guia. Parlaves de la sincronització de la gambada, del canvi de braç, però perquè ho entenguin els oients, quan es dona allò que en diuen el pistoletazo de salida, què fas amb el teu guia?
Bueno, nosaltres podem sortir o d'un calaix, diguem, preferencial. L'organització moltes vegades ens permet sortir del primer calaix juntament amb els corredors èlit, i això ens permet sortir en un àmbit menys, menys carregat d'atletes. Sortim on sortim, al final és pistola de sortida, comencem a córrer i en les primeres passes ja adaptem la gambada l'un a l'altre. Llavors, meva cama esquerra ha de coincidir amb la seva cama dreta i el meu braç ha d'anar cap endavant o cap enrere igual que el seu. Per tant, hem d'anar com si fóssim dos peces molt, molt sincronitzades, com un engranatge molt sincronitzat. Llavors, sempre correm a la mateixa cadència, sempre. En el moment que la nostra cadència varia per fatiga, ell o jo hem de donar una passeta addicional per tornar a portar la mateixa cadència, el mateix pas, perquè, si no, el més important, que és la mà i la corda, van desincronitzades, i és molt important que vagin cap al mateix sentit.
Imagino que la línia de meta no pot anar ni per davant el guia. Heu d'anar a l'hora.
En curses oficials, diguem, que formen part del circuit internacional d'atletisme, com la Marató de Boston, les regles són molt exigents. En general, les maratons de les majors segueixen la mateixa, diguem, reglamentació que el circuit internacional d'atletisme, i és molt important que l'atleta que es guia mai vagi per davant del discapacitat visual, és a dir, no pot anar tibant mai de l'atleta discapacitat. Hem d'anar o bé en paral·lel o bé per darrere d'anar al guia. Per tant, quan passes la línia de meta, o en tot cas durant tota la cursa, no et pots deixar anar, ni pot creuar el guia per davant de l'atleta discapacitat la línia de meta.
Jo tinc una curiositat, un xafardeig, Marc. Sí. Quan, ara que parlaves del començar a córrer, de la gambada, els primers quilòmetres, quan les forces comencen a decaure, us animeu d'alguna manera, o ets d'aquells corredors que va tan concentrat que ni parla amb el guia, o és que no es pot parlar amb el guia, o us doneu alguna frase d'ànims? Vinga, Marc, vinga, Pablo, vinga, què?
Oriol, vinga, Richard. Doncs la veritat és que sí que ens anem parlant, ens parlem molt. És veritat que quan les forces comencen a minvar, parlar és utilitzar oxigen, és utilitzar
recursos.
Està permès,
doncs, eh?
Sí, 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 ens podem parlar, i de fet és molt important que el guia et vagi comunicant com vas a nivell de ritme, et pregunti com et sents, jo li pregunto al meu guia també com es troba, si està bé anímicament, si està fort, si podem seguir, si podem pujar i augmentar el ritme. Per tant, és molt important la comunicació. Sí que és veritat que la legislació o la reglamentació no permet que hi hagi una comunicació de ritmes, ni que el guia fixi un ritme que obligui l'atleta discapacitat a anar a un ritme concret. Per tant, ha de seguir el guia, al final, les necessitats del discapacitat visual, de l'atleta amb discapacitat. Però sí que és molt important que seguim. Jo porto normalment, el meu rellotge està connectat a uns auriculars i em va dient al meu rellotge els ritmes als que vaig. Si vaig a 4.30, 4.20, 4.15, i la meva freqüència cardíaca també, si està disparada, si està per sobre de nivells de X de fatiga. Per tant, jo em conec bé el meu cos, jo conec bé les necessitats a nivell de ritmes i definim molt bé abans de la cursa quins són els ritmes objectiu. Després hi ha un tema molt important, que és l'arribada. Ell veu amb temps suficient els cartells que avisen dels avituallaments, dels moments on venen avituallament d'aigua, avituallament de gels energètics, avituallament de menjar, i ell m'avisa, necessites aigua, necessites gel, i ell fa, normalment s'apropa, ens apropem a l'avituallament, avisem de que som atleta guia amb discapacitat visual, perquè a vegades les ampolles te les donen obertes o et donen aigua en un got. Llavors, nosaltres a vegades podem demanar, no totes les curses ho permeten, però podem demanar que l'ampolla ens la donin amb tap i que on ens han de donar un got ens puguin donar una ampolla, per exemple, perquè a mi m'és molt més senzill beure d'ampolla que beure de got, perquè s'ha de fer un pas de vas de mà a mà. A vegades guardem l'ampolla amb el tap per si necessitem hidratació metres més endavant, però és tot una història pensar que has d'anar ajudant a la persona que està al teu costat, no?, en el cas del guia.
T'anava a preguntar que qui s'adapta aquí, no? Si tu el guia o el guia tu, però veig pel que m'expliques...
El guia a nosaltres. Sempre, el guia sempre s'adapta, el guia és el que més pateix, per això és molt important que les característiques físiques atlètiques del guia siguin superiors a les del discapacitat visual, perquè ells a nivell d'exigència física, el fet de tenir-te que avisar que hi ha un pas de, per exemple, aquí a Barcelona hi ha passos de vies, de tren, de tram, i quan passes passos de via t'ha d'informar que hi ha un pas de via, quan hi ha clavegueram el corredor guia et pot apartar del clavegueram o de les irregularitats del terreny, però també et parla molt. Ara girarem a la dreta en 100 metres, ara girarem a l'esquerra en 250 metres o en 50 metres. Ara ve molta gent, ara avançarem per la dreta. Doncs ell ha de parlar també, ha d'avisar la gent que té a davant de que és atleta guia amb atleta amb discapacitat. Avisem perquè ens deixin passar. És molt important també que fem visible la nostra corda perquè no ens avanci ningú pel mig, tampoc. És a dir, que hi ha gent que, quan hi ha molt grup apelotonat i molt agrupat, mira de passar pel mig teu i llavors avisem que anem amb corda. Per tant, ell necessita molta més dedicació física que nosaltres.
Marc, quin creus que seria el repte o els principals reptes que has hagut de superar pel fet de ser un atleta amb discapacitat visual?
Els reptes principals estan en l'entrenament. És a dir, el fet de poder trobar un lloc on entrenar doncs que tingui unes característiques que ens permeti entrenar amb una miqueta d'autonomia. Jo tinc una mica de resta visual, per tant, jo a les pistes d'atletisme de la Guinardera puc seguir les línies de la pista d'atletisme. Tenim la sort de que en algunes franges horàries no hi ha corredors, no hi ha gaires corredors a les pistes d'atletisme, ni hi ha molta gent entrenant al centre de la pista, al camp de rugbi. Per tant, evito que hi hagi molta gent passant-la o traspassant la pista que jo no veuria i que igual podria tenir un accident. I després tinc la sort també, al viure a Sant Cugat, que tinc prop de casa algunes zones on hi ha molt poc tràfic, on puc mirar de sortir a córrer amb cura sol i fer alguns entrenos d'algunes rectes, per exemple, per poder entrenar rectes amb velocitat. I després, un dels altres elements que ens ha tocat, diguem, que adaptar-nos o acostumar-nos amb la discapacitat per poder entrenar, és el fet de disposar de guies, no? La flexibilitat horària que nosaltres podem tenir. Jo sóc, des de fa quasi 5 anys, tinc una incapacitat laboral, per tant, no treballo, i el fet de no treballar em dona molta disponibilitat i flexibilitat per poder entrenar en franges horàries on molts dels meus guies no estan disponibles. Per tant, és l'adaptació als horaris de guies quan hem d'entrenar amb guia i el fet de poder entrenar a algun lloc. Aquestes són els dos principals obstacles.
I ja per acabar, Marc, que m'agradaria que acabéssim així la conversa, un consell per a aquelles persones que estiguin com tu, en una situació semblant a la teva, i no s'atreveixin a donar el pas perquè tenen por de caure o tenen por de fer-se mal en una cursa, perquè creuen que no se'n sortiran. Sí. No sé, un consell que els hi puguis donar.
Bueno, el consell principal és que s'ha de ser valent. Un assumeix riscos sortint a córrer pel seu compte. Jo m'he donat cops contra senyals de tràfic, jo m'he donat cops contra senyals que eren pel carrer, contra pilones que estan al carrer m'he donat cops, he caigut perquè m'he entrebancat amb una cera i no l'he vista, però bueno, pensant o esperant que mai et faràs suficient mal com perquè et freni el sortir a córrer, la recomanació és començar a fer esport. Pot ser córrer, pot ser anar al gimnàs, pot ser fer bicicleta estàtica, però l'esport és el que a mi m'ha permès, doncs, diguem que compartir temps amb molta gent, perquè m'ha permès la socialització, que és un dels elements que més ens frenen quan comences a tenir una discapacitat, que és més difícil de portar a nivell de mobilitat i a nivell d'autonomia, el fet de poder socialitzar. Segon, el mantindre el teu cos i el teu cap ocupat a nivell físic i a nivell de frescor. I els diria que s'atreveixin a fer-ho, que s'atreveixin a sortir, que busquin gent que els acompanyi en el seu entorn en l'aventura de sortir a córrer, Jo els dilluns per les tardes vaig a córrer amb un grup de gent amb discapacitat visual a Barcelona, amb la ONCE, és un grup organitzat per la ONCE a les tardes, sortim des de Plaça Espanya i correm 10 quilòmetres, fem 5 quilòmetres fins al castell de Montjuïc i baixem, en total fem 10 quilòmetres cada dilluns a la tarda, i és un grup increïble, on hi ha doncs, normalment entre 8 i 14 persones amb discapacitat visual, tants guies o més, moltes vegades hi ha molts més guies, o sigui que és un grup molt numerós de gent que comparteix la seva discapacitat, la seva afició per l'esport i el running, i la solidaritat d'aquest grup de persones que donen el seu temps perquè altres puguem sortir a córrer.
Doncs Marc, amb aquest consell, que no es quedin a casa, que fagin, que surtin, que facin esport. Deixem la conversa aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i moltíssima sort per aquest nou repte que tens a Londres, eh?
Gràcies,
Eva. I ens vindràs a explicar-ho.
M'encantaria.